De 10 a 11 escoltes Sant Cugat a fons.
Hola. Me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones.
Carga 7 cartuchos, alcance 400 metros, un tiro por segundo. Hijo, ¿has visto lo que le hace esto a un hombre? Le abriría un agujero de 15 centímetros a tu padre.
¡Hay que neutralizar al druida! Así no podrá preparar la poción mágica que los convierte en invencibles. Dentro de 2 días hay una gran reunión de todos los druidas de la región en su bosque sagrado. Es la ocasión ideal para actuar.
No sé, lo que intento explicarles es que los números son una puerta para entender un misterio que es mayor que nosotros. El modo en que dos personas desconocidas llegan a conocerse.
Això és el propulsor Saturn 4B que ens fa sortir disparats de la Terra. Llançats com la bala d'un canó.
A classe poden dir-me senyor Keating, o bé els més atrevits, o capità, el meu capità.
Tendré que ir a pies del Taj, aunque dada la situación actual seguro que me toparé con uno u otro ejército. Entonces volveré y todo irá bien.
No deixa de sorprendre'm que un home, veient com un altre home fa el ridícul posant tots els seus actes al servei de l'amor i després d'haver fet burla ell mateix de les vanes follies dels altres, es converteixi en l'objecte de les seves pròpies burles perquè s'ha enamorat.
Me encanta trabajar con cerdos. Lo más parecido en estado natural a la carne de un hombre es la carne de un cerdo.
Aquesta darrera veu és de Daniel Day-Lewis, a Gangs of New York, que per cert és el guanyador de l'Oscar al millor actor per Pozos de Ambición, un actor que acostumem a escoltar amb la veu de Jordi Brau. Però no tan sols el Day-Lewis té la veu del Jordi, el Tom Hanks, Tom Cruise, Kenneth Branagh, Robin Williams, Sean Penn, Nicolas Cage i un llarg etcètera, com hem escoltat a la càpsula del principi. Està clar que ha doblat el Jordi Brau. Parlem d'una veu camaleònica, ja que ell mateix diu que no el reconeix ningú quan va comprar el pa per Sant Cugat. Fixa't bé, perquè el tinc al meu costat i ens parlarà com ell és, com l'actor i veí de Sant Cugat, Jordi Brau. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què sents quan escoltes aquesta fusió de diferents personatges que has doblat?
M'atabalo.
Et fa por?
No, em sorprèn perquè no me n'en recordava que havia fet... Moltes coses no me'n recordo, com que fa tant temps algunes, però sí, sorprèn.
En el món del doblatge es parla molt que tens molts actors teus, com el Nicolas Cage, Tom Hanks, Tom Cruise. Abans, fora de micro, parlàvem del factor sort que has tingut quan vas començar. Vas començar també amb ells, amb el Tom Cruise, amb la majoria d'actors.
Sí, vaig començar fent proves i eren uns actors que estaven començant ells també. Per exemple, recordo el Tom Hanks o el Tom Cruise quan feien les primeres pel·lícules, que eren pel·lícules molt, molt senzilles, no?, dels papers que feien. I després s'han anat fent, han anat creixent i s'han fet molt bons actors. Amb això he tingut sort, sí, perquè podia haver passat a l'inrevés, que desapareixessin o desapareguessin o que no fossin tan bons actors com són, no?
Com són ara. Quan els vas veure, suposo que pensaves que no continuaria la cosa, no?
Sí, clar. No tens ni idea de la projecció que poden arribar a agafar, no?
Ara mateix acabes de doblar el Daniel Day-Lewis, la darrera pel·lícula. Què t'ha semblat? Què et sembla aquest actor?
A mi sempre m'han preguntat, o les vegades que m'han preguntat quin és l'actor que m'agrada més, sempre dic jo, doncs no ho tinc molt clar, m'agrada molt el Tom Hanks, el Tom Cruise, però gairebé mai m'han preguntat pel Danny Day-Lewis. De fet, el Danny Day-Lewis és l'actor amb el que sempre m'he passat més bé. És un actor que l'he doblat gairebé sempre, fa molt poques pel·lícules, però per mi és el millor actor que he doblat i probablement que doblaré. Crec que és l'actor més extraordinari que hi ha actualment.
O sigui que hi ha actors que tu passes millor que d'altres.
Sí. També pateixes perquè ells ho fan molt bé, aleshores el doblatge per mi és com una traducció interpretada i si pots arribar a donar doncs un 80%, un 70% del que fa, ja crec que és el màxim, no? Evidentment se l'ha d'escoltar en versió original per disfrutar-lo, aquest paper que ha fet a més, i nosaltres quan el doblem doncs procurem fer-ho el millor possible, no?
Tens una panoràmica clara de la pel·lícula quan dobles un personatge protagonista, evidentment que té més lletra que d'altres.
Tinc una panoràmica molt clara perquè normalment les pel·lícules les veig no una sinó 2 o 3 vegades. Aquesta en concret la vaig veure 4 vegades. Després vaig emportar-me el guió, Això a vegades no ho pots aconseguir, però si tu saps muntar pots arribar a tenir-lo. I vaig amb la feina bastant preparada, no? Jo em dosifico molt, normalment, i m'ho continuo passant molt bé. Fa 25 anys que em dedico a aquesta feina, també tinc la sort de poder escollir el que faig. Aleshores em dosifico bastant i quan arribo porto els deures bastant ben fets.
Trencas una mica el mite, perquè normalment en el doblatge el que es fa és arribar directament a estudi i moltes vegades sovint l'actor que va doblar no sap, no ha creat encara el personatge. Tu tens la sort de poder treballar-ho i ja tenir les coses fetes.
Sí, la sort i també les ganes de fer-ho. Moltes vegades també ho podríem fer, però potser no hi ha el mateix interès, no? Jo normalment les pel·lícules gairebé sempre, potser hi ha alguna excepció, però sempre les veig i em porto la còpia o la veig a l'estudi o després el guió també, però jo d'una manera de treballar meva, que no crec que sigui ni millor ni pitjor de qualsevol altre, no? Jo em dedico a això, a doblar pel·lícules, i estic encantat. Aleshores és la meva feina i amb això sóc bastant perfeccionista, no? I tota la meva formació que vaig fer de teatre, me'n vaig dedicar a fer doblatge perquè és la parcel·la que m'agrada més. Ni vull fer cine, ni vull fer teatre, ni vull fer televisió, perquè fa molt temps que m'he centrat en això i estic molt bé. Aleshores, també és una manera de treballar diferent.
En aquest sentit, Jordi, tu treballes a l'ombra, podríem dir-ho d'aquesta forma, un actor que no és conegut, sobretot físicament, sí. A no ser que vagis a la Maroteca i vagis a buscar alguna pel·lícula, que ara en parlarem d'ella. Tu vas estudiar a l'Institut del Teatre,
sí.
Ets actor. Per què vas escollir aquest camí?
Perquè em va fascinar. Jo vaig fer una pel·lícula d'imatge que era el vicari d'Olot, amb en Dura Pons, feia un paper del nòvio, de la Rosa Murata, que és una actriu catalana, i a mi em va fascinar el doblatge, és una cosa que m'ha fascinat molt, aquesta cosa, no sé per què. Em va agradar molt. Vaig ficar-m'hi, vaig anar pujant, vaig fer papers petitets, vaig tenir la sort de fer uns càstings, em van anar agafant i estic bastant enamorat de la meva feina. Aleshores sempre m'ha agradat molt.
Un dels temes fonamentals de l'actor és la veu. Ja t'agradava aquest treball de la veu, el saber utilitzar-la, el saber interpretar un paper a través de la veu?
Sí, tampoc és que tingués una obsessió amb la veu, és una cosa que ha anat venint una mica sola, no? Però sí, jo penso... És com especialitzar-te una miqueta, no? Hi ha gent que bàsicament fa teatre, bàsicament fa televisió, hi ha qui té la capacitat de fer de tot una mica, potser ho fa tot molt bé, potser no. Jo crec que t'has de trobar una mica a gust amb el que vols fer, no? Com escollir el repertori. A mi, jo et dic, em va fascinar això del doblatge i em segueix fascinant i estic encantat. Vull dir...
De quants anys parlem en el món del doblatge?
25.
Quina evolució ha tingut el... Tu has viscut una evolució en el doblatge. Quin canvi, per exemple, et trobes des de llavors a avui?
Hi ha molts canvis de moltes coses. Els que són de portes endins professionals no els comentaré ara perquè no té massa sentit. Però, per exemple, tècnicament no hi ha hagut una gran evolució. Hi ha hagut pel·lícules ara, per exemple, que gravem en 3 micros, i va haver un moment que hi havia una obsessió per fer una diferència de so entre el que era el so d'estudi i el so d'exterior, i es gravava amb un micro d'exteriors i un micro d'interiors. Ara, les últimes pel·lícules, hem treballat amb 3 micros, que és molt interessant, amb un micro molt petitet que tens gairebé la boca, un que està en mitja sala i un altre al fons de la sala per donar 3 planos diferents. Psicològicament és estrany perquè per primera vegada no tens el micro davant teu, ni cal que facis... plans amb la veu, allò que pots tirar, pots posar-te més a prop o més lluny del micro. Això ha sigut un canvi molt interessant. Però vaja, també ens han obligat a les grans productores nord-americanes a gravar pistes separades. Això ha portat una certa dificultat. Has d'estar molt concentrat amb el que fas i com deixes els tons per l'altre.
Expliquem a l'oient en pistes separades
vol dir gravar a vegades
un debat, un diàleg.
Gravar a vegades un diàleg separat. Però vaja, també he tingut moltes avantatges, perquè abans jo recordo que pel·lícules com per exemple Good Morning Vietnam la vam doblar en 35 mil·límetres sense tenir... Clar, això els oients no ho saben com funciona, però no es graven trossos de text de 5 línies que es diu take, que és com un tros de diàleg. I quan graves aquest tros, quan ve el següent, si no sents la cua, no tens referència per tornar a agafar el to. Te n'has d'en recordar. Jo recordo inclús quan vaig començar que per demanar, per veure com t'havia quedat la gravació, tenies que demanar que passessin sincrònicament el text una altra vegada amb la imatge, perquè quan es gravava hi havia el magnètic per una banda i l'òptic. Aleshores el magnètic és on va la veu i l'òptic és on va la imatge, i t'havies d'esperar a que es posessin els dos al mateix lloc. L'estar avui en dia tot és amb informàtica i es va molt ràpid, no?
No hi ha problemes.
No, tècnicament és molt interessant l'evolució. Si algú, hi hagués alguna persona que es dediqués a fer una mica d'estudi de la tècnica de so, és molt interessant. Hi ha molts canvis molt, molt, molt curiosos.
Aquest tema, manquen estudis, tesi, investigació...
Sí, segur, perquè és un ofici que està sempre ha estat així com amagat, no? El doblatge és un tema que sempre està com amagat, sí.
Ara escoltem la banda sonora de Top Gun, un dels personatges, sí, un dels actors que tu segueixes.
Era molt bonet,
el Tom Cruise, i ell també ho era.
Ell
has
també,
crescut una mica amb els teus actors.
Sí, sí, perquè... Sí, sí, jo ara tinc 49 i això va ser el 80... Jo què sé, 4 potser o 3, no recordo.
80 inicis,
no
més?
No sé, sí, 5?
80, bé, no, a la dècada dels 80.
A la dècada dels 80, sí. Sí.
Va ser tot un èxit, aquesta pel·lícula.
Sí, Top Gun era, crec que... Abans que havia doblat el Cruise, no me'n recordo, però d'aquelles...
Còctel, potser?
No, Còctel és posterior. Abans no sé si ja era la d'aquells grups de xavals del carrer, no me'n recordo. Que estaven tots, el Patrick Swayze, el Sean Penn, tots, la del Coppola. Sí, sí.
Tu has
ha plogut.
Ha plogut molt. Tu has fet, has doblat moltes pel·lícules, molts actors. Abans deies que no te'n recordes de moltes, però segurament que hi ha algunes...
Bueno, me'n recordo de moltes ara. Les tinc totes, apuntades.
Les tens totes al
totes
teu
apuntades
arxiu.
Al meu arxiu, de gairebé totes les tinc tot, el traductor, el tècnic, la sala, el dia, ho tinc tot.
I això ho vas fer des de l'inici?
Des de que vaig començar pràcticament.
I te'n recordes d'alguna, així que et marqués d'alguna forma, per, ja, no tan sols per la pel·lícula, sinó per l'actor en si que estaves doblant?
Sí, sí, hi ha un antes i després d'algunes pel·lícules de Quan Dorm en Vietnam en concret, perquè va ser un canvi absolut. Bàsicament és aquesta, no? Papers, papers molt concrets, sí, me'n recordo molt de Forrest Gump o de Hamlet del Branagh. Són coses com referències molt, molt puntuals. No?
Són papers molt difícils.
Són papers difícils, que també m'ho vaig passar molt bé i... Sí, sí, queden marca, perquè són com unes inflexions.
Una pregunta.
Digue'm.
Tens molts actors amb diferents registres. Com memoritzes? O t'ho dona l'actor, el mateix actor amb el seu to de veu en anglès?
Sí.
O memoritzes...
No, és evident que hi ha diferents punts on pots posar la veu, no? Tampoc n'hi ha tants. El pas que, de fet, jo crec que treballo en 3 o 4 llocs molt concrets. I després pot variar algunes inflexions. Però normalment jo crec que són 3 o 4. Jo sé molt bé on poso un 3 o 4 llocs la veu. Ja està. El que passa és que sempre dupliques molts actors perquè té una lògica. Aquí hi ha un cens molt més petit d'actors dedicats al doblatge que... I aleshores de projecte d'actors americans o actors europeus n'hi ha moltíssims, no? Vull dir que no sóc l'únic actor de doblatge que fa 3 o 4 o 5 o 6 veus, no? El que passa és que es dona la circumstància que els que faig són
molt coneguts.
Són molt coneguts.
Molt populars.
Però vull dir que hi ha molta gent que fa... Molts companys fan 2, 3, no? Tant de bo jo en fes un només, no? Però això és complicadíssim perquè no pots... No podria ser perquè... Hauria de prodigar-se molt aquest actor.
Com és la vida d'un actor de doblatge? Com funciona? Et truquen, escolta, que treta, segueixes el món del cinema i ja veus que, ostres, el Tom Cruise l'any vinent presentarà una pel·lícula i ja tindré doblatge. Com ho fas?
Depèn. No, jo normalment no ho segueixo gaire, això.
És sorpresa?
Sí, home, saps amb una certa antelació el que... Això sí, el que estan fent. Però tampoc és una obsessió, vull dir, sé que ara el Tom Cruise té que fer la Valquíria, són coses que ho saps més o menys, no? Perquè t'ho diuen o perquè ho llegeixes en alguna revista de cinema, internet pots trobar moltes coses, no? Els projectes, sempre que agafes la filmografia de l'actor, sempre surt dins de les seves 2 o 3 anys els projectes que té, però et telefonen, normalment són les distribuïdores els que tenen la pel·lícula, parlen amb els estudis i els estudis et localitzen i aleshores és una qüestió de negociar les dades, els pressupostos, etc. No?
I vas allà i en quants dies pots fer un protagonista?
Depèn, perquè els horaris dels estudis són molt, molt extensos, aleshores depèn del que parli i depèn de com t'organitzes, no? Jo normalment procuro treballar mitja jornada, no tot el dia. Aleshores, Nàufrago, per exemple, la vam fer molt ràpid, si no recordo malament, la vam fer en una setmana, el meu paper.
Eres gairebé tot
que parlava un poquet, només parlava amb el Wilson. Però Forrest Gump vam estar gairebé un mes, no?, per exemple.
Un mes per doblar-la?
Sí, no, un mes per doblar el meu paper, vaig ser tres setmanes, si no recordo malament. I depèn. Depèn, perquè també Capote, per exemple, vaig estar de, mentre que vam començar, hem acabat 2 mesos, si no recordo malament, perquè vaig parar, perquè a vegades estàs hipercansat del registre, no pots més, perquè hi ha rectificacions. En el cas de Capote hi teníem que enviar, s'ho tenia que sentir el director de la pel·lícula americana i donar el vistiplau. Depèn. Jo penso que el normal és passar-te entre traducció, adaptació i un mes.
Has fet personatges com el nino del Chucky.
Ja, sí.
Suposo coses que acabaries amb la veu una mica...
Sí, sí, tocada una mica. Sí, però això també...
O la bèstia, de la Bella i la Bèstia.
També.
Personatges una mica complicats, suposo, que de tractar, no?
Sí, són registres que són més complicats. Per això has d'anar més a poc i no has d'anar amb masses presses. Afortunadament, en cinema ho podem fer, amb televisió no, perquè treballen amb altres timings, no? Lamentablement.
Parlem de la veu.
Parlem.
Què fas?
Què faig de la veu? Em dormo tot el que puc, sóc bastant mandrós. bueno, lo típic, no fumo i no sé, no faig gaires coses així.
No hi ha...
Una mica de sentit comú, com ho pots fer qualsevol persona, no?
O sigui, és la teva eina de treball, però es
poso
ressenteix...
una bufanda sempre, així, a l'estiu no, però per no refredar-me.
Però d'aquells dies que no tens la veu bé, que no funciona, t'has refredat,
sí.
Què feu?
Doncs no graves, no et deixen gravar perquè quedes molt... Em va passar ara fa poc, precisament a la pel·lícula del Charlie Wilson, del Tom Hanks, que van tenir que esperar que se'n passés el refredat perquè estava refredat. I doncs, mentre estan prendre vitamina C, això... antihistamínics, coses d'aquestes, i posar-te el llitet.
Una de les sortides dels actors de doblatge també és fer de directors de doblatge.
Sí.
No et sedueix la
jo possibilitat? Jo he dirigit 13 pel·lícules. L'última va ser precisament la Robin Williams, que era el Cadillac Man. És molt complicat. Si no fas un protagonista, si només et dediques a dirigir, no hi ha problema. Jo, en el Cadillac Man, vaig fer primer la direcció i després el paper, no? És molt agotador. La direcció de doblatge és una parcel·la que s'hauria de reivindicar. És molt difícil. Crec que n'has de saber, en general, tractar molt, molt bé la gent, tant la part tècnica com la part d'actors. Són moltes hores i és una parcel·la molt interessant, també. Però jo sóc un primer violí, vull dir, no sóc un director d'orquestra. No estic cridat a això, sincerament. Jo sé fer la meva feina, però em costaria molt saber... M'he donat compte practicant-ho, eh? És molt difícil dirigir bé doblatge. Hi ha molt poca gent que avui en dia que dirigeixi bé doblatge.
És molta responsabilitat.
Sí, també perquè a vegades no els hi donen prou temps. Es treballen moltes presses, però en cinema ja et dic, afortunadament es treballen més bé. Jo aquesta, per exemple, la Pozos d'Ambición, perquè veig que anem relaxats, no? Vam estar treballant a Madrid i vaig treballar amb un director molt bo i amb una complicitat molt bona amb els tècnics, no? Aleshores, t'ajuda moltíssim.
I no sempre és així.
I no sempre és així.
Bé, per la feina del dia a dia, de la rapidesa que et demanen.
Per això el director és una parcel·la complicada, jo penso que...
Possiblement
té molt de mèrit.
No és difícil dirigir-se a un mateix?
Molt.
A l'Atril?
Sí, sí, molt, molt, molt. És difícil.
Jordi Brau,
digui'm.
Veí de Sant Cugat, t'hem escoltat. Molta gent haurà estat, ostres, aquí el reconec en aquest registre. Possiblement el més proper és el Tom Cruise.
Ja.
És la meva opinió. Sí. És el més natural, és,
sí, 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 sí,
és probablement, el teu sí. Registre.
Sí, 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 és, més o menys és quan... Sí, és el meu registre més relaxat, aquest.
Robin Williams més agut, més
sí.
Alt, no?
Sí, sí.
I bé, segons, depenent de la pel·lícula i depenent del personatge.
Clar.
Moltes gràcies per venir a Cugat.cat.
A vosaltres.
A explicar-nos la teva trajectòria, el teu treball, que és màgia per tu. Es nota que t'agrada molt. Per cert, digue'm. Projectes de futur?
Doncs no en tinc... Tinc la ballada, la Valquíria aquesta del Tom Cruise, i no sé res més. Suposo que ja aniran venint.
Doncs ja t'anirem sentint a través de la pantalla. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a tu.
Fins una altra.
Adéu.
Marxem a publicitat i tornem en uns minuts.
Sant Cugat a fons, el millor de la ciutat.